Hem arribat a les 9, ara és moment de repassar les notícies més destacades d'aquest dimecres. En aquesta hora ha de començar la sessió de control al Congrés dels Diputats, que es veurà esquitxada per la imputació de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, en el cas Plus Ultra. S'investiga si va cobrar comissions il·legals a canvi d'influir perquè l'executiu de Pedro Sánchez rescatés l'aerolínia durant la pandèmia.
El jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, situa Zapatero com el líder d'una estructura estable i gerent arquitzada de tràfic d'influències i falsedat documental. L'ha citat a declarar el 2 de juny i es converteix així en el primer expresident de l'Estat investigat per corrupció, cosa que ha desfermat un terratrèmol polític, mentre que el Partit Socialista i el govern espanyol defensen el bon nom, el llegat i la presumpció d'innocència de Zapatero. L'oposició demanen que Sánchez abandona la presidència.
A Ciutadella comença el compte enrere per les festes de Sant Joan. Queda un poc més d'un mes perquè la ciutat menorquina celebri les festes patronals, que enguany comptaran amb al manco 50 efectius més que l'any passat per garantir la seguretat.
Es desplegaran 450 agents en total. El nombre de policies nacionals es manté i es desplaçaran més agents de la policia local d'altres municipis de les Balears. El director general d'Emergències és Pablo Garrido.
Ara, abans d'escoltar Pablo Garrido, hem de dir que en aquests moments parla el líder de l'oposició, president del PP, Alberto Núñez Feijóo.
Al expresidente del gobierno, señor Zapatero, por los presuntos delitos de apropiación indebida, blanqueo de capitales, tráfico de influencias nacional e internacional y pertenencia a una organización criminal. Usted todavía es presidente, le voy a formular tres preguntas. La primera, ¿cómo ejercía esta influencia en su gobierno? ¿Hablaba con usted directamente? La segunda, ¿va a remeter también aquí y ahora contra los jueces de la Audiencia Nacional como mandó hacer ayer a sus subordinados? Y la tercera y la pregunta más importante, ¿qué hace todavía ahí manchando un día más la presidencia del gobierno de España? Muchas gracias, señor.
Escoltam la senyal al directe del Congrés dels Diputats, sessió de control molt marcada per aquesta imputació de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero. Ara, a continuació, escoltarem la resposta del president del govern, Pedro Sánchez.
Muchas gracias. Muchas gracias, señor. Muchas gracias, señor Núñez Feijóo, señor presidente del Gobierno, cuando quiera.
Muchas gracias, señora presidenta. Mire, señor Feijóo, toda la colaboración con la justicia, todo el respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero. Mire, Presidente Zapatero, señor Feijóo, no nos metió en una guerra ilegal. No mintió a los españoles ante el peor atentado terrorista de la historia de España, no. Presidente Zapatero extendió derechos y libertades. Nos sacó de una guerra ilegal en Irak y acabó con ETA, señoría. Eso es lo que hizo el presidente Zapatero.
I d'aquesta és la senyal en directe del Congrés dels Diputats sobre aquest assumpte que, sens dubte, marcarà avui la crònica política. Així arribam a les 9 i 4 minuts. Tot d'una comença el programa El Dia. Amics, que passeu un bon dimecres.
Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio. La ràdio pública de les Illes Balears. Vint-i-un anys amb tu.
El Dia, amb Marta Garau.
Bon dia, benvinguts al dia 9 i 5 minuts. Començam aquest dimecres amb 20 graus de temperatura i per davant, de nou, una jornada marcada per el sol. Tot i que durant les primeres hores sí que han viscut alguns bancs de boira, la setmana es preveu anticiclònica, continuarà pràcticament el bon temps al llarg dels futurs dies. Continuem ben pendents de les repercussions que ha tingut la imputació de l'expresident Rodríguez Zapatero. Compartim les imatges que descrivim pels oients del moment en què acabava a primera hora de l'hora baixa d'ahir l'anomenada Operació Tíbet, aquests escorcolls simultanis de la Unitat de Delictes Econòmics i Fiscals de la Policia Nacional a la recerca de proves d'aquesta presumpta trama de tràfic d'influències en la qual estaria implicada l'expresident. Just ara escoltaven la senyal en directe del Congrés dels Diputats, evidentment marcada per aquesta imputació de l'expresident Rodríguez Zapatero, en què el president Pedro Sánchez defensava la seva actuació. En tot cas, serà un dels temes que abordarem a la nostra tertúlia. També l'expresident va fer declaracions ahir a hora baixa. En elles feia al·lusió o negava, millor dit, qualsevol tipus d'implicació. Escolta'm un bocí.
Quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra. Que jamás he tenido una sociedad mercantil, ni directamente, ni a través de terceros, ni en España, ni fuera de España, ni he participado en ninguna operación de este tipo.
Ese era, com dèiem, un dels temes que abordarem a la nostra tertúlia amb els periodistes que avui ens acompanyen, perdoneu, i també valorarem les repercussions polítiques, tant a nivell estatal com a nivell autonòmic, que ha tingut aquesta notícia. Parlem d'altres qüestions que també són notícia, de fet, compartim amb vosaltres imatges que no deixen de ser impactants i que no ens sorprenen, perquè cada estiu es repeteix la mateixa estampa. Ens referim a les festes il·legals, Joana, que tornen a estar en el punt de mira.
Així és, Marta, ara tot d'una compartirem imatges que descriurem pels oients. És la festa organitzada dissabte a Escaló, a Eivissa, sense cap tipus d'autorització per part de Capitania Marítima i per la qual els organitzadors podrien enfrontar-se a sancions d'entre 60.000 i 180.000 euros. L'empresa promotora de la festa es dedica als charters nàutics i va penjar als seus comptes d'Instagram les imatges d'aquesta celebració. Talment ho poden veure en aquestes imatges i, si no, pels oients recomanant que també les recuperin a la carta. Capitania Marítima, juntament amb la Guàrdia Civil, han iniciat una investigació i preveuen obrir expedient sancionador a aquesta empresa. Recorden que està prohibit fer concentracions d'aquesta magnitud i en aquesta en concret hi va molta de gent. Hi havia més de 30 embarcacions abordades i en zona protegida.
Pues contem també que ahir es va fer el pas perquè Formentera tingui representació al Senat. Es va materialitzar, per dir-ho d'alguna manera. Bon dia, Xisco.
Bon dia, Marta. El rei Felip VI va signar i la reforma de l'article 69 de la Constitució espanyola que permet que l'illa disposi d'un senador propi. L'acte va tenir lloc al Palau de la Zarzuela i va comptar amb la presència del president del govern, Pedro Sánchez, i de la presidenta del Congrés, Francina Armengol. D'aquesta manera, i en la signatura del cap de l'Estat, s'autoritza l'entrada en vigor de la quarta reforma de la Constitució espanyola.
Més qüestions, perquè sembla que ha passat el temps volant, però Ciutadella ja poden dir o ja poden confirmar que escalfa motors per les festes de Sant Joan.
Sí, i a més vol que siguin més segures que mai per aquesta raó, per aquest motiu el nombre d'efectius de seguretat passa de 400 a 450. També hi haurà més control dels accessos amb drons i els passadissos del joc d'esplà seran més llargs. Al total, més de 1.000 efectius reforçaran el dispositiu de seguretat de les festes de Sant Joan respecte de l'any passat. Això suposa millores en el pla de seguretat motivades per l'increment en els darrers anys de l'afluència de públic. Es calcula que unes 150.000 persones poden acudir enguany a aquesta festa.
Per cert, sense deixar de banda la seguretat, Serveis Ferroviaris de Mallorca estrena drons per intentar prevenir pintades vandàliques als vagons. Només l'any passat van invertir 120.000 euros per esborrar 400 metres quadrats de pintades als trens. Aquests dispositius, de fet, estan dissenyats per fins i tot poder actuar de vespre i d'aquesta manera evitar que proliferen aquest tipus d'actuacions que fan malbé als trens. Són les 9 i 9 minuts. Podem compartir amb vosaltres la reflexió, aquesta aturada en què mos demanam per on passa avui, per on reflexionam.
Tal dia com avui, en parada 1806, naixia el filòsof i economista anglès John Stuart Mill, que, entre d'altres coses, va dir: demana't si ets feliç i deixaràs de ser-ho.
La felicidad, ja, 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 de sentir amor, amor. Hoy hace cantar a mi corazón. a cantar.
I de què parla tothom, que malauradament no és una notícia feliç ni molt manco.
Tothom parla de la detenció de Jonathan Andic. Els Mossos d'Esquadra han detingut el fill gran del fundador de Mango, Isaac Andic, per la presumpta implicació en la mort del seu pare, i ara és investigada com a possible homicidi. La detenció es va produir ahir de matí al domicili de l'empresari a Barcelona. Posteriorment, Andic va ser traslladat als jutjats de Martorell, on va declarar davant de la jutgessa del cas. La mort d'Isaac Andic es va produir el desembre de 2024 durant una excursió familiar a Montserrat. En aquell moment, el cas es va considerar accidental. L'empresari hauria caigut per un barranc de prop de 150 metres, però la investigació no es va tancar mai del tot. Segons diverses informacions, els investigadors haurien detectat contradiccions en les declaracions del fill, en Jonathan, que era l'única persona que en aquell moment acompanyava el fundador de Mango en el moment dels fets. També s'investiguen visites prèvies a la zona on es va produir aquesta caiguda. La jutgessa ha declarat presó provisional eludible sota fiança d'€1 milió. Han de dir que la família ja ha abonat la quantitat, ho va fer poques hores després, i Jonathan Andic ha quedat en llibertat provisional. Això sí, amb mesures cautelars, com per exemple la retirada del passaport, la prohibició de sortir de l'estat espanyol i en l'obligació de compareixer setmanalment al jutjat. En un comunicat, la família Andic defensa la innocència de Jonathan i assegura que no hi ha proves legítimes en contra seva. La causa continua sota secret de sumari. Una història, podríem dir, digna d'un serial com Falcon Crest, Dinastia o Succession. No sé si heu llegit o heu seguit molt aquest cas, però un serial.
Un serial també que podria ser digne d'una d'aquelles pel·lícules de diumenge hora baixa a una televisió determinada, no? Sobretot amb algunes de les coses que han transcendit, no? Jo, per exemple, que just després de l'accident cridar-se a dona de son pare, la seva madrastra, i tardar o s'atorbar més de mitja hora de telefonar a serveis d'emergències, me fa, no sé, és com una mica sospitós, no? Jo també trobo que s'han com atorbat molt, no? Jo no dic ni que hagi estat ell ni que no, però com que hi ha molt d'indicis que apunten a que sí ho hauria estat, i s'han atorbat molt. Han estat 2 anys d'investigació i tenen com moltes proves, no? Tot i que és veritat que, mira, que ahir xerraven de si la llei era igual per tots, aquest home ha pagat €1 milió i és en el carrer. Vull dir que en un altre cas o en una altra persona no hi seria en el carrer. No podria haver pagat aquest €1 milió de fiança, no?
I si hagués estat major, aquesta quantitat probablement també l'hagués pagada i probablement també seria al carrer. És molt interessant el que apunten a Joana respecte al temps, perquè és vera, és molt de temps, tal vegada la policia ho volia tenir.
No crec que hagi estat fàcil recabar totes les proves que necessitaven. D'entrada es va pensar que era un accident, que aquest bon home havia caigut penya-segat a baix, però sembla que no. També, ja des del primer moment, encara que no hagués estat cert, l'ombra de la sospita ja hi era, perquè
Se duen malament,
es li va demanar d'anar a fer una volta a son pare, varen anar tots sols...
Ell havia anat a mirar un parell de vegades abans de...
Tres, en concret. O sigui, això és el que diuen els dispositius policials, els serveis de seguretat, la investigació en si, que això és planificació.
És que està almenys un guió d'una pel·lícula d'aquestes que vos dic.
Sí, de fet és un guió de pel·lícula, perquè mos torna a recordar l'eròtica del poder, que traspassa fronteres, vincles familiars. A mi me recorda molt, i sempre fent el paral·lelisme en les pel·lícules, ja sabeu, aquella escena de Gladiator, no? En què el fill, Còmodo, mata el seu pare, Marc Aureli, no? I després diu que és evidentment, no?, que ha mort de vell precisament per això, per poder. Jo crec que aquí el poder i el dobbés, en cas de que sigui culpable, per descomptat, no?, la presumpció d'innocència, però tot apunta que sí que ho serà, cega les persones, no? I això n'és un exemple.
Diners del tort fan veritat. I a vegades es doblets, ambició, les ganes de reconeixement, es poder fa que trabuquem una micona. No dic que hagi estat el cas de Jonathan Andic, encara, com dèiem, continua sota secret de sumari, però, evidentment, aquesta detenció, aquesta fiança d'€1 milió i, sobretot, la retirada de passaport, fa que la teoria de que pot ser el fill gran d'en Isaac Andic, que ha tingut qualque cosa a veure la seva mort, agafa molt de més força, òbviament.
I de tot això, també hem de tenir en compte una cosa: si és declarat culpable no heretarà ni un euro, perquè la llei catalana precisament també té ben format aquesta...
Li ha sortit bé la jugada.
No li ha sortit ben format.
Exactament.
Que tu imagina que fas tot aquest trull
per res,
i després no cobres ni un gafet. Però bé, coses que passen, veurem, seguirem informant i sobretot seguirem esperant a que es faci aquest judici.
9 i 15 minuts en la bona companyia de Romina West, els comandaments tècnics, que té Jaume, Miquel Rosselló, Anna Esbarlissu i Jolanda Ruiz. A la producció, començam aquest dimecres.
De sentir amor, hoy hace cantar a mi corazón. La felicidad, ja, me la dio tu amor. Hoy vuelvo a cantar, gracias al amor y todo gracias al amor. La felicidad,
El dia i Vetres Ràdio.
Nou i 16 minuts, comença la nostra tertúlia, repàs a l'actualitat, com sempre, puntuals i amb la companyia avui dels periodistes aquí, als estudis de Palma. Elena Ballestero, bon dia.
Hola, bon dia.
Pep Maria Aguiló, bon dia.
Bon dia.
I ens acompanya el misser Joan Carles Rodríguez Tur, que ens escolta des d'Eivissa. Bon dia, Joan Carles.
Què tal? Bon dia i salut.
Primer tema a abordar, el mateix en què encetàvem just la jornada d'ahir, quan la notícia sorprenia pràcticament a tothom, la imputació de l'expresident del govern, José Luis Rodríguez Zapatero, pel cas Plus Ultra. Se li acusa d'organització criminal, tràfic d'influències i falsedat documental. És un dels temes que, evidentment, marcarà la sessió, o està marcant, millor dit, la sessió de control al Congrés dels Diputats. Tenim en senyal en directe, en aquest moment s'està intervenint el president del govern, Pedro Sánchez. Ho escoltam. Gabriel Rufián, perdona, es el torn de Gabriel Rufián. O escoltame.
Si Zapatero no fuera un enorme activo electoral para la izquierda, sí. Y tanto. Que existe una cacería judicial, sí. Y tanto. Que Felipe, que Aznar y que Rajoy se lo merecen mucho más. No 88, sino 188. Sí, también. Pero señorías, la izquierda es que somos otra cosa. Somos otra cosa. Así que la pregunta que yo les hago, la pregunta que yo le hago, señor presidente, es ¿dónde acaba el lobismo y empieza el tráfico de influencias? ¿Dónde? Si esto es verdad, si esto es verdad, es una mierda. Es una mierda. Si esto es mentira, es una mierda aún mayor, que hemos visto muchas veces, demasiadas veces, pero merece una respuesta. Tienen que entender que hay mucha gente de izquierdas en este país, más allá de sus banderas, que esto le rompe el corazón. Y están encantados de la vida y roban a manos llenas, ¿eh? Pero repito, la izquierda somos otra cosa. Así que la pregunta es...
Señor Rufián, se le ha terminado el...
Just acabava la intervenció de Gabriel Rufián, recordant que la primera era la del president del govern, Pedro Sánchez, en la primera intervenció, que just hem agafat el trànsit entre els dos interlocutors. En la primera, Pedro Sánchez defensava l'expresident Rodríguez Zapatero. En aquesta segona, Gabriel Rufián feia al·lusió, no?, a que si aquest argument acaba sent veritat, feia al·lusió a la decepció generalitzada per part dels votants de l'esquerra, utilitzant fins i tot que se'ns trenca el cor, no? Utilitzava aquesta frase en concret per mostrar la decepció en cas que se pugui confirmar aquesta acusació. Els fets han marcat l'actualitat política de les darreres 24 hores, tant dins l'àmbit estatal, marcada per aquesta sessió de control al Congrés dels Diputats, i també ahir ens varen fer ressò de les diferents declaracions dins l'àmbit autonòmic, entre elles la de la presidenta del govern autonòmic, Marga Proens, no? Que deia, de fet, utilitzava les paraules al final acabaran caiguent tots, no? Fent al·lusió a tota aquesta trama. Elena, primeres valoracions sobre el que ha passat aquestes darreres 24 hores i de quina manera pot condicionar tant el vot com el recorregut a un any pràcticament de les eleccions. Com valores aquesta notícia?
Es que no puedo estar más de acuerdo con Rufián, ¿vale? O sea, lo hablábamos aquí fuera justo ahora antes de entrar, le comentaba a Pep María, es que no sé qué es peor, que lo que dice el auto sea cierto o que sea una operación judicial para cargarse un partido político en concreto o un gobierno en concreto, ¿no? Es que creo que me da más miedo lo segundo, pero lo primero, como bien ha dicho Rufián, también es una mierda. Él lo ha dicho claro, ¿no? Ya sabemos que no se muerde la lengua. Y ha dicho otra cosa que comparto totalmente, ¿no? Que es que esto merece una explicación y merece una reacción. Yo creo que cada vez es más insostenible un gobierno salpicado por tropecientas mil imputaciones, ¿no? Y lo he dicho muchas veces aquí, no se trata solo de ser honrado, sino de parecerlo, ¿no? Para mí ha sido una decepción grandísima y creo que no habría que hablar a la ligera sobre este tema, seas del partido que seas. Creo que Marga Proens se equivoca, porque ellos no están libres de corrupción. O sea, estamos hablando de un partido político que fue condenado por financiación ilegal, ¿no? O sea, ¿En qué momento hemos perdido la memoria, la perspectiva, ¿no? ¿No se dan cuenta de que la sociedad no es ajena a todo esto, ¿no? Es que creo que la decepción es generalizada, creo que la gente está cansada y creo que puede tener un efecto brutal en las próximas elecciones a nivel abstención, ¿no? Y creo que estamos viendo muchas pistas, como lo que pasó este fin de semana en Andalucía, ¿no? Donde los nuevos partidos aprovecharán para recoger ese voto de castigo, ¿no? Y que no se lo quede solo Vox, pero realmente es que es triste la situación.
Ara continuem amb les valoracions aquí a taula, però aprofitant que Joan Carles és misser, tal vegada ens pot donar alguna pista o valoració respecte a tot el que ha pogut llegir les darreres 24 hores. En cas de confirmar-se, què se podria enfrontar? Què te sembla el que sabem de moment de la investigació, perquè, clar, parlam, Joan Carles, d'una quantitat important, d'aquests 53 milions d'euros que s'haurien desviat a altres fons, un dobbés que, en teoria, era per rescatar una companyia aèria.
Bueno, en aquest cas recordem que el que se li imputen són diversos delictes, no? Des de tràfic d'influències, pertenent-se a una organització criminal, etc. En aquest cas, allò m'ha sorprès molt Sauto, perquè normalment els autos són bastant més genèrics i aquest individualitza molt la conducta presumptament delictiva d'en José Luis Rodríguez Zapatero i la quantifica també en 530.000 euros. El que diu Sauto és que en Zapatero hauria creat una societat a Dubai per cobrar un 1% de comissió per rescat del govern d'en Pedro Sánchez a la companyia que, per cert, només tenia un avió de Plus Ultra. Per tant, una comissió de 530.000. En això s'afegeix també els sous que es quantifiquen fins a 1 milió d'euros que haurien pogut cobrar les pròpies filles d'en Zapatero per serveis que encara es desconeixen, no? I també el vinculen, inclús, que m'ha sorprès molt, en qüestions relatives en el comerç d'or, no? Pareix ser que en Zapatero era la persona a la que hi havia que preguntar, a la que hi havia que demanar permís perquè sortissin barcos des de Venezuela amb petroli, amb carregaments d'altre tipus. Per tant, el que està clar és que és molt sorprenent i que l'Audiència Nacional no imputa a tot un expresident del govern si no té fonaments, si no té base. I recordem, perquè ara l'esquerra, lògicament, s'ha posat molt nerviosa, especialment després de la debacle que varen patir Andalusia fa dos dies, tres dies, s'ha posat molt nerviosa i han començat a disparar cap a l'altre, que és la seva tècnica habitual, que ja ningú es creu, que és lo de slow fare, eh? Que si tot això és una campanya judicial contra un expresident impune, un expresident nat, mirau, no. Si s'hagués volgut fer slow fare, la imputació no es fa ahir dimarts. la imputació s'hagués comunicat divendres, dos dies abans de les eleccions. En canvi, el jutge Calenda, amb molt bon criteri, el que fa és esperar-se que hagin passat els comicis electorals per no comprometre i per no influir en la campanya. Però això a l'esquerra de saber que ja no li funcionarà. Ja ho han fet servir altres voltes. Aquí no hi ha una campanya judicial contra ningú. Ja no hi ha jutges franquistes. Tota aquesta història de Slowfer que s'ha tret l'esquerra per justificar la seva pròpia corrupció ja no cal en la societat. I aquí el que fa falta és dar explicacions. I la prova de que alguna cosa està passant és la reacció d'en Pedro Sánchez ahir i avui. Les primeres paraules quan intervenia en Feijó, la contestació en Pedro Sánchez, amb un semblante que jo no li havia vist mai o pràcticament en cap ocasió, completament serio, destrossat, diguent, defensant en Zapatero, quan hi ha molts d'alcaldes i molts de socialistes que el que fan és demanar explicacions, avergonyir-se d'això que està passant, en Pedro Sánchez ha sortit a defensar-lo. No hem d'oblidar que en Zapatero és pràcticament el factotum d'en Pedro Sánchez i una inspiració, ho deia la pròpia Maria Jesús Montero la setmana passada en campanya electoral. Zapatero és el nucli de socialisme a Espanya, de socialisme, de sanchisme, més que de socialisme, i pens que li queden poques hores o pocs mesos de tocar govern. Veurem com avança aquesta investigació. Respecte total a la presumpció d'innocència, però com a mínim crida molt l'atenció el detall, la precisió i les investigacions que, per cert, parteixen de l'UDEF, de la Fiscalia Anticorrupció i de les quals s'han valgut d'altres fiscalies, com per exemple la de Suïssa, per fonamentar aquest auto que decreta la imputació de tot un expresident del govern per primera volta en la història de la democràcia.
Li cridava l'atenció, Pep Maria, Joan Carles, el fet que el president del govern, Pedro Sánchez, a la seva primera declaració, a la intervenció de la sessió de control d'avui, defensàs l'expresident Rodríguez Zapatero. Tal vegada, no?, feia al·lusió que igual millor mantenir una prudència, no?, o el manco, no?, no posicionar-se d'aquesta manera tan directa com ho ha fet el president. Què en penseu?
Bé, clar, el president està en tot el seu dret, faltaria més, de defensar un company i un mig de partit. De fet, l'estratègia que han seguit quan se va imputar Nàvalos, en Cerdán, la dona del president, el germà del president, sempre és la mateixa. Llavors ho avisen el missatge, ja se deixa de xerrar de fachosfera i fango i lawfare, i llavors surt el president maquillat i tot trist i diu, m'ha decepcionat molt Nàvalos, m'ha decepcionat molt en Cerdán, i si tot va com pareix que anirà, d'aquí un mes el sortirà el president també ben maquillat i dirà, no m'ho esperava això d'en Zapatero, era amic meu, va participar en tots els meus mítings l'any 23, però bé, a part d'això tampoc jo no le conocía mucho. I és un poc, i recollint el que deia Elena, jo crec que la decepció, honestament, com a ciutadans, ha de ser total, no? No ha de ser, com deia, jo no estic d'acord amb aquesta idea de que l'esquerra és més honesta que la dreta, o la dreta és més honesta que l'esquerra. Tots hi ha gent honesta i tot gent poc honesta per el que estan veient, i haurien de reflexionar què està passant des de fa anys.
Aquesta és la reflexió, no? Què està passant? En quina posició se queda els votants d'Esquerra, no?, davant d'aquesta situació? Com dèiem, la imputació de Zapatero marca la sessió de control del Congrés dels Diputats. Escoltam també alguns fragments de les primeres intervencions, la del president del govern, Pedro Sánchez, i la del representant del Partit Popular, Alberto Núñez Feijó. Escoltau.
Señor Feijó, si quiere usted mirar a la corrupción, mírese al espejo. O recuerde las fotos que tiene de su pasado. El 12 de mayo, señor Feijó, usted en plena campaña electoral anunció lo que era un sumario que estaba bajo secreto. Sí. ¿Qué información le pasa a usted? La misma persona que se le pasa al jefe de gabinete de la señora Ayuso, al señor Miguel Ángel Rodríguez, con sus famosos palantes. Pues yo le digo una cosa, señor Feijó. Palante, lo que va después de 8 años de gobierno de coalición progresista es el crecimiento, la creación de empleo y los avances sociales. Lo que va para atrás son sus acuerdos con la ultraderecha allí donde dan mayoría en los territorios.
Señor Sánchez, ayer un juez imputó a su faro moral, al expresidente del gobierno, señor Zapatero, por los presuntos delitos de apropiación indebida, blanqueo de capitales, tráfico de influencias nacional e internacional y pertenencia a una organización criminal. Usted todavía es presidente, le voy a formular tres preguntas. La primera, ¿cómo ejercía esta influencia en su gobierno? ¿Hablaba con usted directamente? La segunda, ¿va a remeter también aquí y ahora contra los jueces de la Audiencia Nacional como mandó hacer ayer a sus subordinados? Y la tercera y la pregunta más importante, ¿qué hace todavía ahí manchando un día más la presidencia del gobierno de España? Muchas gracias, señoría.
El president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijó, li demanava, no, directament la dimissió a Pedro Sánchez, fent al·lusió a tot el que havia ocorregut, Elena, en la imputació de Zapatero. Acabam en pocs minuts, però te deman també una darrera valoració del que suposa això i de la cua que durarà, perquè ahir van tenir l'oportunitat de parlar amb diferents missers, també algun advocat penalista. Ara Joan Carles també mos podrà donar la seva visió al respecte i deia que aniria per molt llarg aquesta investigació, que se podria estendre molt en el temps.
Hombre, es que quien invitó a la gente a leer el documento, ¿no?, del auto, porque son tropecientas mil páginas, creo que unas 80, seguramente Joan Carles no sabrá decir, y pinta mal. A mí hay cosas que me parece que pintan mal. Me parece realmente vergonzosa la declaración de Pedro Sánchez. O sea, es que mal de muchos, consuelo de tontos, ¿no? Es el gobierno que entró con una moción de censura contra la corrupción del PP, que existe también y existía también, porque sigue existiendo. Pero basta de, recurro a la misma palabra que ha utilizado Rufián antes, basta de extender la mierda, ¿no? O sea, vamos a eliminarla. Limpiemos todos lo que está pasando. ¿Qué va a ocurrir con esto? Pues que la gente no va a salir a votar en las próximas elecciones. O sea, decías, ¿qué pasa con los votantes de la izquierda? Bueno, es que creo que pasa con los votantes de la izquierda y de la derecha. Creo que esto ya, si hay una desafección...
És interessant el que dius, perquè és vera, tal vegada el que podria produir-se primària és una abstenció generalitzada, però per part de votants de diferents bàndols, no només de l'esquerra.
Estic d'acord, Elena. Per la banda, crec que hi haurà una abstenció històrica, que el PSOE i el PP, per diferents motius, seran castigats molt, i que aquesta esquerra de Sumar i Podem, que per així que agonitzava, tirarà cap a dalt, i Vox també. És a dir, per jo els dos referents, amb encerts i errades, el PSOE i el PP de la nostra democràcia, tornen a entrar, encara que ell no ho vegin, avui s'insultin i tal.
Qui surt perjudicat, segons Pep Maria, seria, Joan Carles, el bipartidisme, sí, en aquest cas.
Sí.
Jo no, cap de vora, sincerament. Fa tres dies hem tingut una convocatòria electoral amb un rècord de participació. Jo penso que aquesta sensació d'hastió no és una novedat d'ara i d'estar cremats en els representants polítics, especialment que ara en celebrem un aniversari en su 15M. Jo penso que hi haurà una gran participació perquè hi ha unes ganes latents a la societat de derogar en aquest govern. I a les proves me remito, em refereix, perquè cada volta que el Partit Socialista s'ha presentat ara una convocatòria electoral autonòmica, han sortit arrasats, han sortit destrossats. I han sortit amb un representant del govern d'en Pedro Sánchez. Vull dir, el que ha fet la ciutadania és censurar en Pedro Sánchez a través dels comicis autonòmics. I per què dic això? Perquè en Pedro Sánchez ha fet servir una estratègia fallida d'enviar representants seus, enviar a ministres a les diferents convocatòries autonòmiques, no sé, Castella i Lleó, en lloc d'enviar un representant territorial, un representant arraigat, un representant reconeixible en aquella terra. I el que ha fet la ciutadania cada volta que li han posat les urnes davant és censurar l'acció de govern d'en Pedro Sánchez. I jo crec que l'any que ve, no sé què, hi ha un gir monumental, tornarà a passar el mateix. Passarà que la dreta sumarà prop de 200 diputats, que el PP no tindrà majoria absoluta, que Vox estarà prop del 18% i que el PSOE patirà una baixada històrica, que Podemos desapareixerà dels parlaments com està fent, que Sumar es pigarà una hòstia històrica igualment i es satisfaran les ànsies de tot un país ara mateix de canviar el govern, que ja té 8 anys de desgast, 8 anys de polítiques fallides, de polítiques erràtiques, i ara estan ben 8 anys de corrupció, perquè no oblidem que si aquest rescat s'ha produït ha estat perquè algú ha pagat els 53 milions. I qui ha pagat aquests 53 milions de rescat a una companyia amb un avió estat el govern d'en Pedro Sánchez. Per tant, veurem quan es pot estendre això a nivell d'altres perfils polítics. I en quant a temps, sí, els actors jurídics que intervenen en l'Audiència Nacional saben que no es caracteritza per ser un tribunal que resolgui amb molta premura. Per tant, inclús ahir es feien bromes de que en 2035 potser tenim la sentència. Espero que no arribi tant, però en qualsevol cas és una causa molt complexa, amb molts de detalls, amb molt de material probatori, que s'haurà de practicar tota aquesta prova també. Per tant, jo no m'apressuraria a esperar una resolució aviat.
9:35, si me permeteu. Escoltam el bisturí de Javier Alarcón a la part de ràdio del nostre programa Uns Consells, a la part televisada, i tornem tot una.
El bisturí, Javier Alarcón.
Buenos días. Usted ya lo sabe, pero la noticia del día tiene alias. P. ZP. Le pondríamos nombre si no fuera porque se lo acaba de poner el juzgado central número 2 de la Audiencia Nacional. Un nombre en clave que, aunque se olía que traería cola, jamás pudo imaginarse que además traería morro y alas, como el salvaslip. La Audiencia Nacional imputa e investiga con indicios suficientes al señor Rodríguez Zapatero, eso dice el titular. O lo que es lo mismo, pasar de tonto útil en aquel Congreso Socialista del 12, en el que aquellos grandes popes aupaban aún sin nadie como candidato a la presidencia del gobierno, de apenado presidente de ayer a penalizado expresidente de hoy, a consultor. La forma actual de llamar al conseguidor de toda la vida, que diría Resines, seguir siendo el tonto útil de cualquier país extranjero con necesidades de blanqueo político. Se hablaría de tráfico de influencias, falsedad documental o blanqueo de capitales, presuntos según el juez, incluso del líder de una organización criminal, si no fuera porque también es capo familiar, donde sus niñas se llevaron 500.000 pavos que él impuso como influencer al sumatorio del 1% en el tema Plus Ultra, 53 millones de pavos de rescate de dinero público. Es oír la palabra familia, presidente y tráfico de influencias, y la prosa judicial se escribe sola. Sea la familia socialista con los dos exsecretarios de organización imputados, la familia más cercana con la mujer y el hermano del presidente, o esta nueva familia, la de los expresidentes unidos por lo penal, o lo que sea. Y ya mañana, siempre en la culpa, más.
Mírame fijamente a los ojos.
Són les 9:37. Continuem aquí a la nostra tertúlia d'actualitat repassant els titulars d'aquest dia, d'aquest dimecres, que també mos deixa notícies que no sorprenen, perquè és veritat, no és la primera vegada que parlem de festes il·legals, però sembla que comença el bon temps, comença la temporada i tornen a situar-se en el punt de mira. Compartim unes imatges, les descrivim tot d'una pels oients, d'una festa organitzada això el passat dissabte, Escaló, sense cap tipus d'autorització de la Capitania Marítima i per la qual els organitzadors podrien enfrontar-se a sancions d'entre 60.000 i 180.000 euros. L'empresa promotora de la festa es dedica al xàrter nàutic i va penjar aquestes imatges que veiem just ara al seu compte d'Instagram, imatges de les celebracions. Aquesta en concret, que descrivim pels oients, és una gran quantitat de barques abarloades, totes elles unides, en concret més de 30, a una zona protegida, com és Escaló. Aquí què passa, Joan Carles? No hi ha informació? Una empresa de xàrter no ha de saber que s'hi fan... A més, és que se publiciten amb la imatge de totes les barques abarloades. És tan cridaner que sembla mentida que no coneguin el reglament ni les normes per fer d'aquestes barques abarloades de manera il·legal el seu anunci publicitari.
Clar, efectivament, és molt greu i són imatges que malauradament veiem repetides moltes voltes en l'any. I el més greu d'això no és que ho faci un usuari amb desconeixement, que potser desconeixia que això sigui una activitat prohibida, sinó que ho faci una empresa de xàrter arraigada i fincada a Eivissa com Smart Charter, perquè hi ha que dir nom, que ho facin, que ho publicitin i que més, com ho facin com una acció propagandística, una acció de màrqueting. fent total omissió en els reglaments de Capitania Marítima, que una de les coses que prohibeixen, que és per lo que molt probablement se'l sancionarà, és avaluar-se uns als altres. Llavors veurem si per part del Consell de Formentera i per part de la Conselleria de la Mà del Govern Balear o de Medi Ambient hi pot haver, a més, addicionalment, altres tipus de responsabilitats per una infracció de caire administratiu, de caire ambiental. Ja ho veurem. Però, d'entrada, podríem estar davant unes sancions que anirien de 60.000 a 180.000 euros, que seria Capitania, en aquest cas, responsable de sancionar-los. En qualsevol cas, preparem-nos, perquè això no és un episodi esporàdic, això no és un episodi puntual, sinó que en veurem més de festes il·legals d'aquestes, pertorbant la tranquil·litat a les nostres aigües, posant en risc la resta d'embarcacions que circulen per la costa i fent molt de mal en els nostres ecosistemes, perquè no oblidem que aquests barcos estan tots aquí, però cada un té la seva, com a mínim, una o dues àncores allí fondejats, i això és una pràctica molt habitual, que inclús conviden influencers per fer-se fotos, però com que és una campanya publicitària a costa del nostre medi ambient, a costa del nostre, de la preservació del nostre fons marí. Per tant, una acció completament repudiable, denunciable, que ha de tenir la condemna més ferma per part de responsables administratius i per part també de la societat pitiusa.
Mira que havíem vist festes, il·legals. És vera, cada estiu se publiciten empreses, no?, amb aquest tipus de festes i fins i tot se comparteixen imatges a les xarxes. Jo no sé vosaltres, però d'aquesta magnitud jo no havia vist. És que hi ha de tot. Barques avaluades, motonàutica, aquests dispositius que serveixen per sobrevolar. No, és que no hi falta res.
Sí, no hi falta res. Partint de que sempre tot és presumptament, sempre, fins i tot aquestes festes, costa, però presumptament, jo sí diria que, generalitzant, no, per centrar-me en aquest cas, hi deu haver un comptable, empreses semblants, que diu, farem una festa il·legal, i diu, quan rebrem? I diu, 200.000 euros.
Poden pagar la sanció?
Poden pagar.
Tu creus que això no és una festa organitzada de manera innocent, desconeixent la normativa que hi ha darrere,
sinó... No es poden posar 60.000, 70.000, endavant, perquè tindrem un guany...
De 300.000.
I és, sincerament, té aquest sentit, sobretot quan està tan ben organitzat, puges un vídeo, són gent...
Oh, és dur el que dius, però és per valorar. O sigui, fan la festa perquè compensa pagar la multa. Ostres,
Yo creo que evidentemente sí, o sea
con es que
esto lo puedes llamar fiesta y lo puedes llamar campaña publicitaria, porque son las dos cosas.
Sí,
¿qué te
verdad.
Cuesta un anuncio de estas características?
Sí, ¿no?
O sea, es que también, incentivado por las redes sociales y la facilidad para hacerte autopublicidad, ¿no? Pues al final te saltas la propia normativa publicitaria, la medioambiental y la náutica, ¿no?
Y aquí no
pasa nada.
Que curiós, i permeteu-me, la situació tan antagònica, no?, que es viu a la mà, perquè, per una banda, aquestes festes, aquestes macrofestes, el luxe, el dobbés, i això ho estem dient un poc des de la nostra hipòtesi de que ja coneixen la sanció i compensa fer la festa. Jo encara vull pensar que ho han fet, no?, sense coneixement de causa. Però bé, en tot cas... I a l'altra banda, no?, un món totalment oposat, trobam les arribades dels migrants. No? I per què vull posar de nou el focus d'aquesta notícia? Precisament per al balanç d'arribades, perquè ahir varen arribar noves embarcacions, però clar, varen arribar després d'un període de parèntesi, després del mes d'abril, que no teníem arribades d'embarcacions a les nostres costes. Probablement per el mal temps, supos que ha estat una de les causes, l'augment de les pluges, però ara sí que, Joan Carles, tornen aquestes arribades, augmenta el flux. En concret, tenim la data. Des del passat dia 23 d'abril no s'havia informat de cap arribada de persones migrants en embarcacions irregulars. Dues situacions que no tenen res a veure a la mà, ben diferents, totes elles.
Clar, efectivament, crida l'atenció, no?, que mentre s'estan fent festes il·legals d'aquest tipus associades a un model turístic de luxe, segueixin arribant persones que es juguen la vida en el Mediterrani per poder optar una vida millor, no? Serà un estiu calent, no només per les temperatures, sinó en matèria d'immigració irregular. I aquest cap de setmana m'atreviria a dir que també ho serà, perquè aquest cap de setmana dona molt bon temps a la nostra costa i les màfies aprofiten aquestes situacions de bon temps i de calma per fer arribar totes aquestes embarcacions. I mentrestant, mentre això segueix passant, res, cap acció. Els que tenen les competències amb immigració es neguen a fer qualsevol tipus de negociació amb Argèlia. Aquests immigrants segueixen jugant-se la vida en el Mediterrani. Malauradament, molts d'ells moren. Els consells es gasten quantitats ingents en atendre tots aquests menors, que llavors sabem que un 40% no són menors, sinó que són majors d'edat que es fan passar per menors. No tenen capacitat. Formentera completament desbordat. Els serveis de salvament completament insuficients. Però aquí no passa res. Aquí pareix que és una cosa que hem superat, que en vàrem parlar l'any passat i que, bueno, tota l'arribada d'aquesta immigració irregular no presenta, no suposa cap desafiament ni polític, ni logístic, ni tan sols humanitari, perquè si veiem les accions que s'han fet des de la delegació del govern, que inclús es neguen a reconèixer que hi ha una ruta migratòria consolidada, el ministre de l'Interior tampoc pareix prestar-hi massa atenció, i Nalbares té certs compromisos amb Marroc que li impedeixen tenir una negociació sincera i fructífera amb Argèlia. Per tant, mentre això passi, Balears seguirà sent el destí de tot Espanya, on arribaran més pasteres, ja no les Canàries, ara som les illes, i mentre això passi, mentre hi hagi un govern inactiu i mentre hi hagi un govern que miri cap a una altra banda, seguiran morint en el Mediterrani immigrants que juguen la vida per venir aquí.
No es verdad que lleguen más pateras aquí que a Canarias. Es donde más ha aumentado, pero no llegan más. Es un drama humanitario, claro que es un drama humanitario, ¿no? Y por mí, lo que se haga gastar dinero en mejorar la vida de los niños, bien gastado está. Creo que hay que atender a los niños que llegan en las pateras y hay que atender a los adultos que llegan en las pateras, porque al final es una cuestión de supervivencia. Respecto a este parón al que os referíais, es habitual, ¿no? La temporada alta de llegada de pateras es el verano y es por una cuestión de un tiempo más favorable, ¿no? Por suerte, porque si vinieran tanto en invierno como llegan en el mes de agosto, que el año pasado fue una de cada cinco pateras que llegaron a Baleares, llegó en agosto, si esto ocurriera en el invierno estaríamos hablando de muchos más muertos de los que tenemos actualmente, y ya son muchos. O sea, es algo habitual. Es evidente que tienen que reconocer que existe una ruta, es evidente que hay que intentar frenar las desigualdades que hacen que esta gente tenga que salir de su círculo para intentar sobrevivir, ¿no? Y hay mucho que cambiar. Y como apuntabas bien, ¿no? Creo que hay que poner el foco en el contraste, ¿no? Problemas del primer mundo, problemas del tercer mundo. Ya está bien, ¿no? O sea, no bastan las diferencias que pone el dinero por delante para que encima pintemos líneas imaginarias que nadie pueda, que no todo el mundo tenga derecho a cruzar, ¿no? A mí me parece un absurdo.
Sí, sobretot perquè és una qüestió que ja fa temps que passa. Els partits diuen, sí, hem de fer qualque cosa, però poca cosa fan. I quan se diu que hi ha temes que haurien de ser d'estat, aquest per jo és un claríssim, claríssim, és a dir, hem de mirar per aquestes persones, hem de mirar en el futur, i tots mos. Però no se fa. Llavors veiem que hi ha un gent d'un primer món que diu, bé, organitzo una festa i si m'han de posar una multa que me la posin, i més d'un deu pensar tristament que m'han de venir a demanar comptes a mi si és que governen, fan desastres igual o pitjor. És a dir, un efecte no desitjat de la corrupció és que molts de ciutadans, és una excusa perquè has d'actuar bé, faci el que faci un governant, has d'actuar bé, però més d'un dirà, bé, si ells roben o fan el que siguin, doncs jo faré-lo. Està tot lligat, per desgràcia, siguent tres qüestions molt, molt diferents.
Bé, jo... L'exemple, no, que se pot donar,
sí, sí,
des de la part romàntica de la política que la té. Perquè, en el fons, no, és una professió, si anem un poc a les arrels del que suposa ser polític, hi ha una part romàntica de voler canviar les coses, de voler arreglar el món, entre cometes, no? És la part de la professió a la que suposo, no, que quan un comença aquesta carrera, és en gran part per canviar les coses, no?
Hoy te veo positiva, porque también crees que los del partido lo hicieron con su mejor intención, ¿no?
No he dicho eso, en cada momento.
Ya lo sé, ya lo sé.
Que
quieres pensar que lo hicieron por desconocimiento.
Porque me sembla tan maquiavèlic fer càlculs amb la sanció i dir 180.000 euros de multa, me compensa fer la festa, me sembla super cruel.
Marta, jo crec que apuntes molt bé. Crec que apuntes molt bé, perquè efectivament, i segurament tots coneixem algun polític, i la majoria dels que conec és gent ben intencionada de qualsevol partit, eh? I a més, sol coincidir que els veiem en els estratos més baixos. Sí, sí, jo crec que sí, estic convençut. I els veiem en les administracions més baixes, més properes, en els ajuntaments. A Espanya tenim més de 50.000 regidors, que la immensa majoria d'ells no cobren res, estan allí gratis et amore, i ho fan per prestar un servei a la comunitat, que a més els desgasta moltíssim. Vull dir, té un desgaste personal, perquè has d'estar, si ets regidor, ets batle, has d'estar 24 hores. La cosa es va complicant quan comences a ascendir a nivell polític, a tenir més responsabilitats, responsabilitats nacionals. Aquí hi ha la perversió, no?, i el pecat comencen a envair més en els personatges, però jo estic convençut de que la majoria, i ho dic en majúscules, la majoria de polítics del nostre país són honestos. Llavors, com en tots els sectors, com en qualsevol professió, hi ha manzanes podrides. Ara n'estan ben bastantes. Però aquestes manzanes podrides, si us dau compte, estan a nivells administratius molt alts. La majoria de regidors, que són els nostres veïns, els nostres amics, jo tota aquesta gent estic 100% convençuda que és honesta i que treballa per millorar la vida dels seus veïns.
Aquí deixem la reflexió. No tothom està d'acord, ni molt manco. Elena, mentre t'escoltava, negava amb el cap, però això està la tertúlia, precisament per al debat. Deixem la reflexió per als oients i els espectadors, perquè hem de fer una petita pausa per publicitat i tornar tot d'una.
Tres ràdios, dial.
Voleu postres?
Són brunis al colonet.
Clar.
És que és el millor postre que hi ha.
I de colonet per tothom.
Temps d'estiu. Temps de colonet. Colonet, el despingüino.
De dilluns a divendres a les 6, l'aviador.
Mira, no m'escoltar les castanyoles. Se les tocaran d'escoll.
Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa, que s'allarga.
L'Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz, i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
Sí, sí, sí.
L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
Ets ambidestro. Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
El dia, amb Marta Grau i Vetres Ràdio.
Els darrers minuts d'aquesta primera hora de programa per parlar d'algunes xifres, de tendències, per parlar en concret de la temporada turística i per explicar-vos que el turisme alemany creix enguany. D'aquesta manera se romp aquesta tendència que teníem a la baixa dels darrers anys. Aquest estiu tot indica que hi haurà una recuperació d'aquest mercat, perquè les dades de l'Agència d'Estratègia Turística indiquen un canvi de paradigma, de la dependència gairebé absoluta, recordeu, dels mercats britànics i alemany, a un mercat que podria ser més divers, perquè fa 10 anys representava en prop del 54% dels visitants, ara són el 44%, però també creix altre tipus de turisme, com per exemple el nòrdic, el neerlandès, estatunidenc, aquests darrers, sobretot els darrers 3 anys, i sens dubte dins d'aquestes noves tendències també destaca el francès. En el 2016 eren uns 600.000 francesos en un any, ara parlam ja de pràcticament el doble, d'1.200.000. Comença de nou amb tu ara, Joan Carles. Com valoram aquesta diversitat a les tendències, què pot suposar també a les portes d'una temporada turística inevitable també demanar-nos per aquesta qüestió?
Jo penso que la recuperació del turisme alemany és una bona notícia perquè és un perfil de turista generalment molt arraigat a les nostres illes i que té una mitjana de despesa bastant interessant, que és un turisme que més diversifica, és un turisme que s'atraca bastant també a la idea de turisme familiar que reclamen des de molts de sectors hotelers, no? La diversificació penso que és bona. Començar amb una temporada turística on segurament tornarem a sentir parlar de rècords. Des d'aquest punt de vista, res a dir, tot fantàstic, però també penso que aquí estan molt avasats a pensar en les externalitats que genera aquests rècords, no? Que el que molts ho veuen com una bona notícia, altres pensen rècord en consum d'aigua, rècord en sequera dels nostres aqüífers, rècord en tràfic, bueno, ara Eivissa ja no. Entonces, aquests rècords també hem de veure quines externalitats tenen. En qualsevol cas, no podem negar el que som, som un destí turístic o hem de seguir sent, som un exemple mundial de turisme, gràcies al nostre teixit empresarial, i penso que això ho hem de reivindicar, no hem d'avergonyir de ser els millors del món. Això, fantàstic, però sí que és veritat que aquí la responsabilitat de les administracions és intentar regular amb un bisturí molt fi aquestes externalitats, com per exemple el que està passant a Eivissa en la lluita contra l'intrusisme, en la limitació de vehicles, i ara es plantegen, es posen damunt la taula mesures de caire, per exemple, hídric, no? Que sí que haurien d'implantar tots aquests hotels, fent servir aigua exclusivament de salada, reduint els consums. Per tant, sí que penso que no hem d'afluixar la guàrdia en quant a les conseqüències ambientals que pugui tenir aquests rècords d'arribada massiva i de pressió demogràfica, que i també tenen un impacte directe sobre el tema dels quals també se n'ha parlat en aquest programa, que és la vivenda.
Exactament. Importància, idò, aquesta relació tant amb els recursos com amb la habitatge.
Sí, son, dices que somos los mejores en turismo del mundo, ¿no? Pero yo me pregunto, ¿mejores para quién, no? Porque el problema que tenemos aquí, para empezar, es el desigual reparto de la riqueza, con una crisis de vivienda sin precedentes, ¿no? Y no olvidemos que buena parte de estos alemanes que vendrán, que volverán a alojarse en Mallorca, lo hacen en viviendas turísticas, ¿no? ¿Tenemos que mantener el monocultivo turístico? No lo tengo tan claro, pero lo que tengo clarísimo desde luego es que lo que no podemos hacer es seguir creciendo. Que me vendan que se recupera el sector turístico alemán como algo bueno cuando están creciendo otros mercados alternativos a la vez, o sea, es que basta sumar números y saber que esto no cabe todo en Mallorca, ¿no? Y el tener los recursos suficientes para acoger a todas estas personas debería ser un requisito previo, ¿no?, al aumento de plazas turísticas y no una cosa que intentemos paliar después. El reciclaje del agua en Ibiza no sé cómo está, pero en Mallorca es una utopía. O sea, hace 10, 15 años se gastaron una millonada en poner terciarias para empezar a utilizar el riego, por ejemplo, con agua regenerada en la planta hotelera de Alcudia, y aquella red sigue sin funcionar 15 años después, y no funciona porque las tuberías están obsoletas, porque entras al por todo. O sea, no, las medidas hay que tomarlas antes. Tú no puedes construir una urbanización sin tener garantizada el agua, pues no puedes abrir plazas turísticas sin tener garantizados los medios para suministrar.
Pep Maria, respecte a la valoració dels teus companys que han fet aquesta relació tan interessant amb els recursos, amb l'habitatge i amb la planificació, ara, darrere punt d'en Helena.
Jo enfocaria, estan d'acord amb ells dos, amb els milers i milers i milers de persones que totes les illes tindran feina aquest estiu, i si tot va bé no seran 4 mesos, sinó 6 o 8 per aquest increment i altres increments.
Ja lo tenien, ja tenien. Estamos en la Mallorca del pleno empleo desde hace por lo menos 2-3 años, pero, o sea, pero yo, el trabajo está garantizado. Pero qué calidad de trabajo, qué condiciones de vida.
Pero sin personalizar, por ejemplo, como sabéis, alguna vez lo he contado, estuve 10 años en Iberia, ¿no? Y los años malos trabajaba 2 meses. Y trabajar 2 meses de 12 es muy... Bueno, no utilizaré el verbo.
Pero es que hace tiempo que no hay años malos. Es que estamos hablando de mejorar las cifras del año pasado, no de que el año pasado fuera un año malo.
Yo creo que depende un poco del sector, porque a lo mejor en un establecimiento hotelero dirán, estoy al 100% desde hace años. Pero en restaurantes o en comercios vinculados al turismo te dirán, no estamos tan bien, incluso nos cuesta encontrar trabajadores, y luego en el aeropuerto pues zigzaguea mucho, más allá del número de vuelos y de récords. Es decir, yo creo que hay que hacer cosas para limitar y que los recursos no se acaben, pero yo siempre pienso en esa persona que ha sonado el teléfono hace unos días y le dices, empieza la temporada y este año será una buena temporada.
De todos modos, desde cuando tú trabajabas en Iberia ahora, ha habido un cambio importante en la legislación laboral, y sabes que esas personas que son fijos discontinuos tienen un colchón, ¿no? Su situación es muy diferente a la que tenías.
Una jornada turística que està començant, o que més ben dit ja ha començat, i que mos deixarà segur titulars, com probablement, no? El mateix que en anys previs, que serà de rècord. Joan Carles, Helena, Pep Maria, moltíssimes gràcies, que tingueu un bon dimecres.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Continuem tot.
Gràcies a vosaltres, salut.